Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el paquet de més de 14.000 milions d'euros per mitigar l'impacte econòmic dels aranzels imposats pels Estats Units a Europa. El pla anunciat per Pedro Sánchez divendres passat vol compensar els danys que la mesura anunciada per Trump pugui tenir a les empreses i als treballadors espanyols. Carlos Cuerpo és ministre d'Economia.
El pla s'estructura en torno a dos ejes principales. Decía esta red de seguridad a corto plazo, que lo que quiere es dar certidumbre a empresas y trabajadores para apoyarles en caso de, por ejemplo, algún problema pasajero o coyuntural de liquidez o de reducción de pedidos que pudiera afectar a su circulante. Y también, además, ponemos en marcha un elemento adicional, una visión de medio plazo de reconversión, internacionalización de nuestras empresas.
I el govern ha ratificat la retirada de les restriccions per sequera a 200 municipis, una notícia que la pagesia del Baix Llobregat esperava amb els braços oberts. Pau Pasqual, Esplugues Televisió.
Una mesura que podria augmentar la producció al doble respecte a anys anteriors. Des d'avui, el sector agrícola ja podrà regar sense cap restricció. Una notícia que sobretot alleugereix a la part del parc agrari que utilitzava aigua del canal de la Dreta, que era la més afectada, segons explica Carles Faura, el president de la cooperativa de Viladecans.
Tenim la sort que el canal de la Dreta es posarà en marxa ja i tindrem tota la capacitat de l'aigua per poder regar i poder plantar noves plantacions, perquè la veritat és que si continuava la situació com estava, les plantacions només es podien considerar que un 30% es podia plantar, l'altre no es podia plantar perquè no estava assegurada aquesta aigua i sí que ens afectava realment.
Unes restriccions que no arriben a temps per la temporada de carxofa. Ja van per la segona brodada i l'octubre passat es van plantar molt poques tenint en compte la situació del moment, sumat a les posteriors afectacions per la dana. Per una altra banda, sí que arriben en bon moment per recuperar els nivells de producció de melons, síndries i carbasses que es començaran a plantar en les properes setmanes per collir-se a partir del juliol.
I el 5,5% del personal d'atenció educativa ha secundat la vaga convocada per USTEC i la CGT, segons dades del Departament d'Educació. Els professionals del sector, uns 3.000 a tot Catalunya, reclamen al Departament d'Educació una reclassificació professional per adequar les seves titulacions i sous a les responsabilitats que exerceixen. Avui que hem sabut que el pare de la jove de 24 anys que vol l'eutanàsia ha recorregut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La defensa del pare, que exerceix Abogados Cristianos, ha presentat el recurs contra la decisió d'un jutjat de Barcelona de no acceptar el pare com a part personal de la causa, tot plegat després que el tribunal sí que hagi admès en una causa similar a un pare que s'oposava a l'eutanàsia del seu fill. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 8 d'abril, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, un temps plàcid el que estem tenint aquest dimarts i només amb alguns núvols que s'han anat passejant, que de fet encara tenim a hores d'ara, en alguns indrets de les comarques de Tarragona, bàsicament al voltant del Delta de l'Ebre. També els núvols que hi havia aquest matí en alguns indrets de la Catalunya central, del sud de Girona, s'han anat desfent. Per tant, a les immediates hores el temps serà més aviat plàcid, confortable, i amb alguns núvols que simplement quedaran arrapats a la banda de l'Ebre i d'altres que tindrem sobretot al Prepirineu o les muntanyes de l'interior barceloní i gironí. Això és cap a la serralada transversal, el Puig de Calm, per exemple, les Guilleries, la banda del Montseny i totes les muntanyes, com dèiem, del Prepirineu. Serà difícil que arribin a descarregar ruixats, el vent feble més aviat de xaloc, per tant força humit, i la temperatura, que una altra vegada aquesta tarda serà molt suau, de 20 a 25 graus a la majoria de comarques. Demà tindrem més humitat, i això es traduirà en més núvols baixos al matí. També durant la tarda i vespre, ruixats al nord del país. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem d'emprenedoria amb motiu dels 17ens premis al Prat Emprèn Marta Mayordomo, que es lliuren precisament avui. Entrevistarem Agustina Rodríguez del Centre de Promoció Econòmica del Prat. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el pas de la Generalitat, el canvi que farà per agilitzar tràmits i els canvis que es produiran en el decret de càmpings en zones inundables. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Pau Castellví, exregidor i membre de la sectorial de Junts pels Drets de les Persones amb Discapacitat. Continuarem amb salut infantil i els reptes actuals de la pediatria amb Pere Sala, cap de pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. I acabarem amb cultura i el llibre El japonès que creia que creia que les mujeres y tuvo que tratar con abogados, de la badalonina Eugènia Viga. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El vapor de Plodis de Terrassa es transformarà el proper dissabte 26 d'abril en el vapor del vi. Aquesta nova fira dedicada als amants del vi i la gastronomia plegarà a 14 cellers catalans que estan compromesos amb el medi ambient, amb el territori, que col·laboren en projectes d'inclusió. Destacaran especialment alguns consolidats com l'Olivera o el projecte agrosocial de la Fundació Empans. Des de les 11 del matí fins a les 9 de la nit s'oferiran tastos de vins i escumosos. A més, l'esdeveniment comptarà amb una àmplia oferta gastronòmica pròpia. S'habilitaran diversos punts de venda de copes i s'hauran d'adquirir unes monedes pròpies per poder bescanviar a l'hora de consumir. Durant la fira s'oferirà la possibilitat de degustar les consumicions senceres, però també per fer petits tastos. A més, els cellers participants posaran a la venda ampolles dels seus vins al mateix recinte. Tot plegat estarà amenitzat en tallers, xerrades i música en directe. Amb aquesta nova proposta, el Vapor de Prodis vol consolidar-se com un espai de 160 capaç d'acollir i organitzar esdeveniments de tota mena. Això sí, sempre amb l'objectiu de promoure la inclusió.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell, en marxa el nou centre de serveis socials bàsics als Merinals, l'últim que faltava per obrir per completar la xarxa d'equipaments municipals d'acció social. La regidora d'Acció Social, Laura Pineda, apunta quin és l'objectiu del nou recurs.
Hem buscat en els darrers anys de centralitzar aquests serveis i que s'acostessin en el territori per millorar aquesta qualitat i que els ciutadans i ciutadanes no s'haguessin de desplaçar tant a l'hora de fer els seus tràmits amb els serveis socials. Recordem que molts dels col·lectius que tenem doncs, tenen problemes de mobilitat per tenir alguna discapacitat o per ser persones envellides i, per tant, doncs, volem que fer un tràmit sigui còmode per ells.
El nou centre se suma als que ja funcionen al centre a Torre Romeu, a Can Puigener i a la zona nord i també a la sud.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. El govern ha presentat la liquidació del pressupost del 2024 en el ple ordinari del mes d'abril. Ha estat el punt més destacat del plenari, aixecant les crítiques de l'oposició per haver fet augmentar el romanent municipal fins a més de 220 milions d'euros. L'oposició en bloc considera que l'augment del romanent, és a dir, dels diners que han quedat sense executar el darrer any, és la prova que la gestió municipal està actualment en paràlisi. Pels socialistes es tracta d'una manca de planificació de recursos humans i de la prestació de serveis. A més, tant el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, com el president del grup municipal d'Esquerra, Àlex Montornès, han retret al govern de Xavier García Albiol que des de l'oposició el PP critiqués la manca d'execució i que ara no es faci autocrítica. Escoltem Carrera i Montornès.
El juliol del 2020 vostè deia que hi havia 45 milions de superàvit i que això no són fruit de la bona gestió econòmica, sinó de la falta d'aptitud i lideratge polític que s'ha traduït en la incapacitat d'executar pressupostos. Clar, home, quan vostès arriben aquí amb 78 milions d'euros sense executar, un pensa, clar, què li dic?
Ara estem parlant d'un superàvit de 78 milions d'euros. Potser començar a pensar que són incompetents, a mi no m'agrada aquesta paraula, però és que són una mica cínics. Incompetents no ho sé, cínics sí.
El govern, en canvi, nega les crítiques de l'oposició i assegura que moltes licitacions s'han endarrerit pel temps que comporta elaborar els projectes des de zero.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral, ara una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Convidats d'excepció a la darrera jornada del Primavera de Llibres i Lletres. Pol Guasch, habitual del Cèntric, al Festival de Poesia, ha visitat el Prat, en aquest cas, per presentar la seva darrera novel·la, Oferta a les mans, al Paradís Crema. LGBTIAQ+, Miquel Missé, que l'ha acompanyat dalt de l'escenari, qualifica com a amistat perifèrica i amb un rerefons distòpic molt real.
Jo quan escrivia la novel·la, tot i que és una novel·la no, que no saps ben bé quan està passant i on està passant, no pensava que estava escrivint en cap altra cosa que no fos el present, no? Aleshores, tot el seguit de tot el que està passant en la novel·la, tot el que passa remet a la nostra vida quotidiana, o sigui, vol ser un retrat del present, sens cap mena de dubte.
De fet, l'autor tarraconí reconeix que es podria considerar com una mena de continuació o seqüela de la seva primera novel·la, l'aclamada Napalm al cor.
Jo crec que és hereva, d'alguna manera, de Napalm al cor, perquè és com l'escriptura que ve després, no? I mai penso els llibres com entitats separades, no? Úniques i autorreferencials, sinó que crec que hi ha com tot una... Sí, com... tot un procés, no? Vull dir, jo escric aquesta novel·la perquè abans vaig escriure l'altra, no? Sense haver escrit l'altra jo no hauria escrit això, vull dir que m'agrada pensar que hi ha un fil conductor que tot uneix, sí.
Guasch és tan sols un dels autors d'una llarga llista que passaran pel Cèntric fins al mes de juny dins el cicle de Primavera de Llibres i Lletres.
Gràcies, Luis. Deixem ara el litoral, tornem al Vallès i ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El jove activista d'11 anys, Pau Brunet, visitarà Castellà aquest dimecres. Serà a les 7 de la tarda a l'Auditori Miquel Pont amb la conferència Inspiració i Motivació, una conversa oberta sobre l'autisme des d'una perspectiva única, íntima i familiar. Pau Brunet, conegut com a Pau Pautista a xarxes socials, és un infant diagnosticat d'autisme del funcionament TEA tipus 1 que ha esdevingut un referent de la comunicació i la divulgació sobre l'espectre autista. A través de les xarxes socials comparteix la seva experiència i la seva visió del món amb l'objectiu de sensibilitzar, informar i trencar estereotips sobre l'autisme. Ha participat en programes de televisió i ràdio, ha fet una xerrada a TED i ha rebut diversos reconeixements per la seva tasca d'activisme i divulgació.
Gràcies, en Rocío. I ara tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Inglà, ha estat nomenada responsable de compliment d'Esquerra Republicana de Catalunya, tal com ha avançat l'ARA. El canvi es va aprovar a l'executiva de la setmana passada i així es va informar dissabte al Consell Nacional. Mireia Inglà va formar part de la Comissió de la Veritat, que investigava l'anomenada Estructura B. De fet, ara ella és qui haurà de culminar la investigació oficial del partit sobre el mateix tema. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va cessar Xavier Monbiela per manca de confiança, responsable de compliment fins al desembre de 2024, quan va ser reelegit com a líder del partit. El va substituir per Lluís Monbiela, amb qui no comparteix parentiu, i aquest ara ha estat rellevat per Inglà. La feina de Lluís Monbiela, ara ja exresponsable de compliment, aquests 4 mesos havia aixecat algunes crítiques al partit. Algunes veus asseguren que no estava investigant com calia el cas de l'Estructura B. La direcció argumenta que el seu nomenament era provisional i que ja estava pactat que deixés el càrrec després del Congrés de Martorell de mitjans de març. Lluís Monbiela volia deixar enllestida la investigació sobre la B, però no ha estat així. Ara Inglà té el repte de culminar aquest cas que ja va iniciar Xavier Monbiela, el predecessor de Lluís Monbiela, i el fet que Inglà formés part de la Comissió de la Veritat també ha aixecat algunes crítiques entre les files republicanes. Quan enllesteixi la investigació, l'haurà d'entregar a la Comissió de Garanties, que és l'òrgan que pot decidir si aplica alguna sanció a les persones investigades. L'executiva posteriorment haurà de ratificar la decisió si s'escau. La nova responsable de compliment, que ha d'actuar amb independència de la direcció, es va posicionar a favor de la candidatura Militància Decidim, liderada per Junqueras.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Aquesta tarda se celebra la 17a edició dels Premis al Prat Emprèn Marta Mayordomo, un reconeixement anual als millors projectes empresarials locals impulsat per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament del Prat. Aquests guardons posen en valor la voluntat i determinació de pretencs i pretenques amb idees que inicien un projecte empresarial propi. Per conèixer tots els detalls d'aquesta gala i també parlar de l'emprenedoria pretenca, marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Aquests premis Prat Emprèn Marta Mayordomo són una festa de l'emprenedoria local. Durant l'acte d'avui es premiaran els millors plans d'empresa fets per l'alumnat del PFI de l'Institut Illa dels Banyols i també les millors idees i projectes empresarials amb l'assessorament del Centre de Promoció Econòmica. Precisament per parlar sobre aquest servei i també sobre la situació de l'emprenedoria al Prat, saludem a l'Agustina Rodríguez, cap de secció d'activitat econòmica. Agustina, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, ja està tot preparat per aquesta 17a edició dels Premis al Prat Emprèn, que són una festa, no?, de l'emprenedoria local. Sempre aquest acte té una xerrada molt potent i enguany és molt interessant aquesta conferència a càrrec de l'Araceli Segarra, que ja és alpinista, de fet va ser la primera espanyola en assolir el cim de l'Everest. Què podrem trobar amb aquesta xerrada i quins reptes també, no?, ens plantejarà, no només sí, professionals, imagino que personals també.
Sí, mira, la xerrada, el nom de la xerrada ja diu, és Emprenem una muntanya plena d'aventures. Llavors, bueno, ella és una comunicadora pues, que realment el que fa és, bueno, pues aquest símil entre pujar una muntanya, les dificultats que tu trobes, no?, els imprevistos. Això és molt semblant a muntar un negoci i ser emprenedor o emprenedora, no? Perquè tu pots planificar una ruta i planificar i fer un pla d'empresa i això està molt bé, has de planificar abans de començar l'aventura, però després a vegades les coses no són sempre com tu t'imagines, no? I llavors tu pots planificar una ruta a la muntanya i de sobte hi ha un accident, un alut o el que sigui i has de canviar. I en una empresa és el mateix. Tu fas un pla d'empresa, fas una planificació que s'ha de fer perquè tu has de saber amb què et pots trobar, però també a vegades hi ha imprevistos que també has de saber com has de resoldre tots aquests imprevistos. Llavors, crec que serà una conferència molt enriquidora i sobretot molt motivadora, perquè l'Araceli és una persona molt motivadora i que, bueno, pues que ha assolit grans reptes, no?
De fet, imprevistos que sempre aquestes pors, aquestes incerteses marquen aquests inicis de qualsevol projecte d'emprenedoria i precisament des del Centre de Promoció Econòmica està aquest servei de creació d'empreses. Explica'ns per tothom qui ens està escoltant en què consisteix i com ens podem adreçar.
Sí, mira, nosaltres tenim una oficina d'atenció a l'empresa. Dins d'aquesta oficina d'atenció a l'empresa tenim un servei d'atenció a persones emprenedores, és a dir, aquelles persones que tenen una idea i volen posar aquesta idea en marxa, no? Llavors, com iniciem nosaltres l'assessorament, és primer us organitzem intentem que sigui una visita grupal, però si la persona no pot assistir a aquestes sessions grupals que fem setmanalment, també atenem personalment, i llavors amb aquesta primera sessió es diu punt de partida per emprendre i aquí expliquem una mica doncs, què és un pla d'empresa, quines són les subvencions que nosaltres tenim des de l'Ajuntament per les persones que es donen d'alta d'autònoms i pues, una explicació de la tutorització que nosaltres realitzem per ajudar-los a planificar, com diem, aquest, no? aquest trajecte, no? Fins que es munta l'empresa. Nosaltres també som punt PAE, és a dir, som un punt d'atenció a emprenedor i des del punt PAE podem donar d'alta autònoms i societats limitades, ¿vale? Sense cost. Vull dir, nosaltres el que fem és donar-los d'alta d'Hisenda, Seguretat Social, I si és una societat limitada, demanar hora amb el notari. El notari, efectivament, li cobrarà el que l'hagi de cobrar per la constitució de la societat. I això és un servei gratuït que realitzem des d'aquí, des de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa. I també oferim formacions. Nosaltres tenim un calendari de formacions, tant adreçats a persones emprenedores com a empreses. Doncs aquest calendari, normalment cada mes, tenim alguna sessió formativa sobre temes que tenen a veure amb muntar una empresa, des de pues, com fer un pla econòmic financer, a fer un estudi de mercat, com presentar els impostos. Ara justament ha començat un AI sobre com presentar els impostos, com la factura electrònica. Vull dir, cada mes tenim un calendari de formacions que són gratuïtes i que poden assistir les persones que vinguin aquí al Centre de Promoció Econòmica.
En aquests premis, el Pretemprèn Marta Mayordomo reconeixen diferents projectes, entre els quals aquestes tres categories amb millors idees i projectes empresarials que han rebut l'assessorament del Centre de Promoció Econòmica. Què es premia exactament amb aquests premis?
Mira, amb aquests premis es poden presentar tots els projectes que han passat aquí pel Centre de Promoció Econòmica i han rebut l'assessorament i han finalitzat el seu pla d'empresa. O sigui, el que nosaltres puntuem és el pla d'empresa, la idea que ells han presentat. Llavors, per la valoració dels premis, això són unes bases. Són unes bases de subvencions que nosaltres aprovem i cada any traiem aquesta convocatòria. El que es valora, i això ho valora un jurat, que no són nosaltres, o sigui, és un jurat extern que valora els projectes, i llavors és que el que es valora pues, és la formació i experiència que té aquesta persona que vol muntar això, no? Si la viabilitat tècnica, econòmica del projecte, si genera llocs de treball, també pues, si els llocs de treball que genera són de persones amb especials dificultats, si tenen una diferenciació amb la competència, o sigui, valoren diversos aspectes de la viabilitat del negoci. I llavors hi ha aquest jurat, hi ha unes puntuacions, i fan una valoració i d'aquí surten els premiats. Val a dir que molts dels premiats ja estan en funcionament, perquè nosaltres el que es valoren són els plans d'empresa que es presenten des d'octubre de l'any passat fins a aquest any, no? Per tant, hi ha gent que ja, la majoria ja estan en funcionament i ja estan donats d'alta i ja estan treballant. Potser algun és encara un projecte, si són dels darrers, o sigui, són d'aquest any, de l'octubre d'aquest any o del desembre, potser encara no s'han donat d'alta, però per tenir opció després a cobrar el premi han d'iniciar la seva activitat.
D'altra banda, també s'entreguen diplomes als millors plans d'empresa fets per l'alumnat del programa PFI-PTT. Com ajuden, no?, projectes com aquests a despertar aquest esperit emprenedor des de joves?
Sí, o sigui, ajuden per dues coses. Vull dir, quan nosaltres vam plantejar aquest projecte amb els professors de l'institut, ho fem a l'inici del curs perquè també ajuda a treballar pues, en grup, no? O sigui, d'intentar muntar un projecte entre diverses persones. I al final els projectes, la veritat és que alguns són, bueno, la gent jove té idees i alguns, bueno, pues, dius, pues, mira, no sé, no? Això no se m'havia, no m'havia pensat en fer d'aquesta manera, no? I jo crec que a ells també els aporta això, els aporta buscar idees, veure que poden fer muntar una empresa, de dir, pues mira, tinc aquesta idea, busco, aquí vindria això, quins serien els meus clients, quants diners necessitaria, coses d'aquestes, i llavors els ajuda a treballar diversos aspectes, perquè, clar, si he de pensar en muntar alguna cosa, també pensar els diners, no? O sigui, quins diners necessito, com financio aquests diners, en qui els he de gastar, què he de comprar, llavors treballen diverses coses, i jo crec que bueno, el programa funciona bé i els nois i noies, jo crec que com a mínim també és una cosa diferent encara que estiguin a l'aula, estan treballant altres aspectes, no? I bueno, jo crec que és enriquidor també pels projectes, perquè també al final quan surten i veus que hi ha idees que després algunes són realitats, vull dir que em plasmarà alguna idea que després hi ha algun projecte que ha fet alguna cosa semblant. Vull dir que, jo crec que és un programa que funciona molt bé.
Ja per últim, Agustina, com valoraries quina és la situació d'avui de l'emprenedoria al Prat? Quin és l'estat de salut de la nostra emprenedoria pratenca?
Pues mira, ja comentaven aquest any així que quan hi ha quan el mercat de treball hi ha poc atur, normalment baixa l'emprenedoria, no? Perquè a vegades, clar, la gent munta empreses perquè no té per necessitat, no? Tu quedes sense feina, llavors, capitalitzes el teu atur i muntes, no? I llavors, normalment sempre hi ha una davallada, no? d'emprenedors quan el mercat de treball funciona. Aquest any no ens ha passat això. Vull dir, aquest any tenim més emprenedors que l'any anterior. Vull dir que tenim molta gent que té idees, gent jove, vull dir que també gent jove, amb projectes en els quals no es necessita massa inversió, però també hi ha sectors que no és necessari, vull dir que hi ha sectors d'e-commerce, de tecnologia, que no és necessari aquesta inversió. Per tant, la gent també s'atreveix i es llança, no? Nosaltres les subvencions aquest any també les hem esgotat de tot el que tenia. Vull dir que hi ha projectes, hi ha molta gent que munta coses. Sí que és veritat que el sector comerç, per exemple, és un sector amb molta rotació. Que és un sector en què hi ha traspassos, uns que tanquen, uns que obren, i hi ha rotació, i normalment els projectes que nosaltres atenem són molts projectes d'autoocupació i de sector comerç, per exemple.
Doncs ens quedem amb això, estarem pendents també aquesta tarda, un quart de set a l'Auditori del Cèntric, aquests premis al Prat Emprèn Marta Mayordomo. Agustina Rodríguez, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, i us esperem a tots aquesta tarda a escoltar l'Araceli i a veure al final quins són els guanyadors.
Que vagi molt bé.
Adéu.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Un minut i arribarem a dos quarts de cinc de la tarda. Obrim aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Tot bé?
De moment sí, tot bé.
Val, me n'alegro. Molt bé. Anem a Sabadell. Saludem la Míriam Mucendo, que és mestra i activista. Míriam, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També tot bé. Oi, quin ambient com més calmat, més tranquil.
Ai, aquest solet... Però aquest solet ja dius,
Agafa una mica d'enyonya, no?
Sí, de gustera, gusterilla, sí, està al sopar.
Molt bé, molt bé.
I deixem... I hem acabat de dinar i
ah,
tot plegat.
Exacte, sí, és una hora una mica conflictiva, no? Delicada. Jordi Mulgó, administrador jubilat, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Estem molt bé, sí.
També gràcies, és l'hora de la...
Quan comença a fer calor, sí que la noto faltar.
Sí?
A l'hivern no, però a l'estiu...
Molt bé, molt bé. Que sapigueu que fa una estona aquí xerràvem amb el Jordi del nostre amic.
Amic?
El nostre amic Donald Trump.
Ah,
sí, sí, no. Parlant dels temes de tertúlia d'avui, dic, home, no, si del Trump ja vam parlar la setmana passada, largo y tendido, i, bueno, en continuarem parlant, no, però per canviar una mica de temes, que també hi ha altres coses.
Oh, tant,
sí, no, si d'ell podem parlar cada dia, perquè
sí.
És el que vol, també.
Ja, exacte. Sí, efectivament, efectivament, però vaja, continua sent el centre de l'univers, no, sembla?
Sí.
És el centre. Però vaja, anem al centre que ens interessa, que som nosaltres mateixos.
Exacte.
No? Els, els ciutadans. I hi ha... Mira, buscant, perquè de vegades m'agrada allò, buscar per raconets informacions, temes que segur que no obren portades ni són les notícies principals, però que, bueno, que també està bé de tractar
i de
discutir, perquè són la nostra quotidianitat, no? Com, per exemple, aquest tema que fa referència a tot el model digital de la Generalitat, és a dir, de la nostra gran administració, no?
Sí.
La notícia deia que reduirà a la meitat les webs que té, que són 137 pàgines webs institucionals, 137, que no són poques, i després també reduirà les aplicacions mòbils que fins ara té, que són un total de 16, i això ho fa amb la intenció, amb l'objectiu de millorar l'accés a la informació dels serveis públics per part de la ciutadania, que dit així, sincerament s'agraeix, perquè jo no sé si vosaltres sou usuaris habituals de les webs, de les aplicacions, de les administracions, perquè són com un galimaties que no ajuden gaire a trobar la informació, no? Us heu trobat vosaltres mateixos intentant fer alguna gestió a través d'una pàgina web? Digue-li Ajuntament, digue-li Generalitat, no sé.
Sí, jo personalment m'hi vaig trobar en un moment molt delicat, que era que estàvem en pandèmia i havia de fer la meva jubilació.
L'havies de tramitar, la jubilació?
I no hi havia visites presencials. I, bueno, vaig tenir un drama. És que jo no me'n sortia. Seré tonto, eh? Vull dir, això no ho trec. Però no me'n sortia. I al final vaig optar per demanar visita presencial al cap de 6 mesos. I d'aquesta manera, no sé què em va passar, perquè vaig tenir el sant de cara, la noia que em va atendre, que resulta que hi havia hora per no sé quin dia, era de Tremp. Jo li vaig dir, encara que hagi d'anar a Tremp, jo no puc quedar-me sense...
La jubilació, no?
Exacte. I clar, la noia va ser amable i em va dir, agafi un paper, i em va anar dient pas per pas el que havia de fer. I amb això me'n vaig sortir. Però si jo me n'hagués hagut de sortir amb la web que jo tenia allà davant...
Que... No, és que donant per fet, o sigui, una banda és la quantitat de webs que n'hi ha, no? I l'altra és la unificació de tots els tràmits només online, o sigui, no donen una altra opció, donen per fet que tothom té el mateix accés i tothom té els mateixos recursos digitals, i no és cert, o sigui, i no és per l'edat tampoc, sinó que realment no arriba a tothom de la mateixa manera que pretenen, que tant de bo arribi i que està molt bé proposar-ho,
sí,
però no pot ser que només sigui això i que no hi hagi, doncs, un traspàs, no?, del mètode totalment analògic al totalment digital, anem per passos. Sí, totalment d'acord. Jo, com a mestre, o sigui, a part de fer tràmits i tal personals, com a mestre tenim no tenim una web. O sigui, tenim el portal de centres, l'ATRI, el XTEC, i tu dius, però a veure, aquest tràmit on l'he de fer? O sigui, ja només per fer tràmits de, com a mestre ja tens 3 o 4 webs. Mm-hmm. Per posar les notes, una altra. I dius, però a veure, un moment, podem fer una única aplicació per al cos de docents i des d'allà ja fem tots els tràmits. Doncs no, es veu que no. A veure si això també repercuteix, aquests canvis també repercuteixen a aquests intranets per la gent que hi treballem, per la Generalitat, perquè de veritat que de vegades no t'ho trobes, és que no ho trobes, no saps trobar no. Allò que busques, perquè t'ho han d'explicar, hi ha uns documents dels sindicats, sort, que ens ajuden, no? I hi ha uns documents que pots accedir que t'expliquen els procediments, però la veritat és que és feixuc, lent, dolorós inclús a vegades, perquè és que cau la llagrimeta. Sí, sí. I a nivell personal, doncs també penso que hi ha prou de tanta història.
És que...
una mica de no sé, de tenir una línia, si és la Generalitat, doncs que tinguin una línia d'acció des de tots els àmbits de la Generalitat.
Exacte. Ana Maria. Que facin un menú que és molt
exacte.
Fàcil... I que llavors cada un anirem trient el que volem.
Però, clar, i amb les intel·ligències artificials doncs que puguis preguntar i t'accedeixin directament, no? No sé.
Sí.
Ana Maria, la teva experiència, quina és?
Sí, no, nosaltres ara a la feina fa un temps que vam fer una ampliació de places concertades i hem tingut una sèrie de problemes impressionants perquè... no sabíem ben bé el que ens demanaven ni quins protocols teníem que tenir i no hi havia manera. Vull dir, res, t'enviàvem d'una pàgina a una altra, d'una altra a una altra, ho llegies tot, allà no et sortia tot el que et podien demanar. Al final tenies que trucar per telèfon i allà automàticament t'informaven que t'anessis a la pàgina que havies deixat i que havies estat 3 hores mirant. I la veritat és que ha sigut bastant feixuc. I a nivell personal, doncs mira, aquest matí m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai. I he entrat a la meva salut per unes analítiques que li van fer al meu home i em surt a la pantalla un lletreret que posa «Està vostè a la cua». Esperis.
Ah, bueno, és que hem d'esperar una altra història. Sí. Quan propers hem de posar les notes, tots en la mateixa setmana, allò cau com un dominó. Tot el dia no va mai.
Clar, però jo entenc que si truques et posin a cua, però una màquina, que connectis amb una màquina per baixar-te unes analítiques.
Sí, vol dir que en aquell mateix instant hi ha molta gent que està connectada. Això et passa...
Però és que...
Sí, digues, Ana Maria.
És absurd, completament, perquè jo primer he pensat, ja has fet alguna cosa malament, Ana Maria, vull dir, ja has apretat o que no tenies que apretar. Però no, després al cap d'uns minuts ha sortit l'analítica. Però, vaja, persones grans que primer tenen que tindre unes aplicacions en el mòbil, que algú els hi té que baixar, perquè baixar la meva salut tampoc és tan fàcil com tot això. Per tant,
això passava quan les vacunes de la Covid, us en recordeu?
Sí, i tant.
Sí.
I tant.
En aquell moment
sortia,
també passava. Sí,
sí, està vostè al número 20 i no sé què.
Quan havies de demanar per anar-te a vacunar.
Sí, en té per un quart d'hora. Pues, jo m'esperava un quart d'hora. Sí.
Quan van treure les llistes dels aprovats de les oposicions, bueno, suposo que cada any passa, però jo me'n recordo quan jo vaig intentar accedir, que tenia en plan... jo què sé, 14.000 i pico persones davant, i posava temps d'espera, 1 hora i 48 minuts, i tu allà mirant l'ordinador, i no t'hi sortissis que havies de tornar a entrar. O sigui, no li donessis sense voler a la X del cantonet, perquè llavors tornaves a començar el procés de nou. Llavors és una mica feixuc. I sobretot és això, si ja saben que X persones tindran accés alhora a aquell portal, doncs no sé ben bé com funciona, però doneu-li una mica més d'amplitud de xarxa a aquell portal, perquè si ens doneu, a més, ens poseu un límit perquè sortim totes les avaluacions dels infants, vale, nosaltres complim el límit, però deixa'm que entri en aquest aplicatiu per poder omplir-lo. però bueno, anem saltant d'una a l'altra, d'un aplicatiu a l'altre.
Després aquestes pàgines representa que han de donar servei a la ciutadania. Mm. Per tant, han de ser entenedores, han de ser fàcils, i sovint és el més complicat del món, que no sé per què han de fer servir un llenguatge que no és el que domina la majoria de la població, no? Amb el llenguatge també...
Sí, tenen que ser accessibles per tothom. Clar. Vull dir, tinguis el nivell informàtic que tinguis, no? És així, estan...
Estan
a les nostres ordres.
Sí, no només informàtic, sinó el llenguatge administratiu, que a vegades et diuen... O sigui, tu dius, sí, allò de la renta, i li dius allò de la renta, però potser a dins hi ha un... No, és un títol molt més llarg i que no entens. Llavors, també és això, és el que deia la Carme, que facilitar una mica aquesta recerca de tots els tràmits burocràtics, que ja de per si són pesats, pues, a sobre amb els noms que tenen no arriben a tothom. És que...
I ens anirà molt bé, perquè si tenim en compte les punxades d'aquell programa israelià que ens han fotut des de l'any...
Sí, el Pegasus, dius.
Des de l'any 17 fins avui, devem tenir uns canals que hi entra qualsevol. Pues si els reformem, a la millor tornem una mica enrere...
Home, si redueixes, segur que redueixes el perill.
Exacte.
Proporcionalment,
exacte.
És així. Però és que, clar, actualment, d'aquestes 137 pàgines web que té la Generalitat i les 16 aplicacions mòbils, d'aquest estudi que han fet, han trobat doncs, que la informació estava dispersa. Uh-huh. És a dir, que un mateix usuari per fer una consulta que depèn de diferents àmbits, doncs ha d'anar per diferents llocs. Després que hi havia coses duplicades. Fins i tot pàgines que estaven desactualitzades. O sigui, per què tenim una eina si no la mantenim i no la cuidem?
O no la fem anar, exacte. Clar. Jo avui mateix, ara li he ensenyat un moment a la Carme, he rebut un e-mail de salut, en teoria de salut.
En teoria.
En teoria. Què posa? UAU Cap Sant Cugat.
Sí.
Molt bé. Anem allà i em diu que he de baixar un WinZip. Jo
no el baixo... Comprimit.
Exacte. Jo no baixo un Winzy fins que no m'ho diguin.
Per si de cas, no?
Home!
Bueno, clar, home. És que ara estem molt alertats per totes aquestes estafes, sí, no?, que ens anuncien ja fa temps, perquè, clar, ens arriben per terra, mar i aire.
Per tot arreu.
Pràcticament, no? Però vaja, i de les pàgines dels vostres ajuntaments, les heu fet servir alguna vegada?
Jo sí.
I?
Tinc bona experiència.
Sí?
Em vaig treure la signatura aquella autoritzada de la Generalitat.
Sí.
I a partir d'aquí mai...
Pots fer gestions bé?
Sí. Sí. I n'he fet bastantes, he fet queixes, he fet recursos de multa, he fet bastantes coses.
I en el vostre cas, Ana Maria?
Sí, jo he utilitzat... Ai, perdó.
No, Míriam.
Un parell de vegades a pagar això, alguna multa i alguna coseta així, també el tema de les deixalles i tal, tot i que ho vaig fer automàtic, això ho pots... Te'n dona l'opció ara que pots posar el número de compte i ja t'ho cobren automàticament, que també està bé, perquè ja t'estalvies, no?, un haver d'entrar i haver de fer-ho tu. Ja, si ho veus estrany, llavors ja recorriré, però de moment millor automatitzar-ho el màxim possible. Però sí que és veritat que em semblen bastant més fàcils les pàgines web dels ajuntaments que tot el que té a veure amb tràmits ja més de la Generalitat. I ja et dic, sobretot, insisteixo, el tema dels docents és que és un cachondeo. Totes les tres webs que tenim i que has de fer una cosa a cada punta.
Jo vaig veure el tràmit un dia, un company em va convidar a veure els tràmits que fan els pagesos.
Ah, uf!
Bueno, sí, la finestreta única que reclamaven. Sí?
Jo us ho juro, vaig sortir d'allà pitjor del que vaig entrar, perquè no em vaig entrar absolutament de res. Ja és normal que ens passi, perquè la seva feina és la seva, la meva és una altra. Però és que és algo bestial, bestial. Bestial.
Sí. Anna Maria, en el cas de l'Ajuntament de Badalona, què tal la web?
No, la web és entenedora, eh? Vull dir, jo he tingut que entrar tant per tràmits, inclús de canvis d'IBIS o de cementiris, i la veritat és que és entenedora i és ràpida i m'ha funcionat bé.
I així contesten.
És com ja et dic, tot el que ens ha vingut per la Generalitat de Salut. És que, clar, a més, la gent gran, hi ha coses que pengen de social, de benestar i família, hi ha coses que et pengen de salut. Llavors, tampoc no saps ben bé cap on anar, si per un cantó o per l'altre. Hi ha coses que solapen, hi ha coses que divergeixen, i la veritat. I després, una altra cosa, jo només he pensat, tantes webs, el dineral que això s'ha costat.
Sí. Exacte.
Perquè les webs no són barates.
I s'han de mantenir.
Sí, de passada farem la punyeta en el tram, el nostre amic, perquè donarem de baixa d'adreces i així es deixarem de pagar.
Sí. Els amics del tram.
Ah, clar, el Google, l'X, el que sigui.
Ara, Maria, sí. T'has quedat a mitges?
No, ja havia acabat, ja.
Bé, doncs s'agraeix, no?, que aquestes webs siguin fàcils, que siguin útils, sí, per a la ciutadania. Algú de vosaltres ha provat de fer la declaració de la renda a través de la pàgina web?
Jo l'he fet.
Sí? I què tal?
Sí, un parell d'anys o tres ja l'he fet. Bé, fàcil. Sí. És que jo tampoc, com no tinc propietats ni tinc de res, doncs allò és fàcil. Automàtic. Clar. i em surt tot. Clar, soc funcionària, no tinc dues feines, o sigui, la meva declaració és molt senzilla. O sigui, li dones la ruleta, com dic jo, i ja tot surt quadrat. O sigui, no soc ni menor de no sé quantos, ni major de no sé quantos. No tinc ningú al meu càrrec, no tinc fills. No... Llavors, clar, el meu és fàcil.
Sí,
llavors, sí, per tant, no he de reclamar res, m'ho fa, sempre em surt més o menys. He de pagar uns 100-200 euros i què faig? Pues acceptar. No em queda una altra.
Ja diria que no vull pagar,
però bueno, clar, amb el que és i tal, doncs ho entenc, hem d'anar portant aquest estat del benestar, que per això tenim sanitat i educació pública, i mira, allà vaig fent la meva petita aportació cada any, i poc més.
Ja.
La veritat és que tinc sort de que és fàcil, la meva.
Jo ho vaig provar fa uns anys enrere, però la veritat, Jordi, tu te'n recordes, no?
Sí.
Però des de llavors que no he tornat a entrar, em semblava una mica una selva, Hisenda, i ara no sé si ha canviat, si s'ha fet més pràctica, més fàcil, més
entenedora. Jo vaig veure molt fàcil, Perquè ho entengui jo, que jo amb aquests temes fiscals, la veritat és que sóc bastant justeta, m'hauria de fer un repàs de tot això. M'hi ensurto. No, ja. Tampoc molt, però bueno, com dic, és molt fàcil.
Jo m'hi ensurto mentre no necessito fer una desgravació o no necessito dir, escolta'm, que estic pagant hipoteca de casa.
Afegint coses noves. Hòstima,
noi. Llavors jo sí que ja em començo a renegar i ja... Bueno, no me'n surto, no me'n surto.
I com t'equivoquis...
Sí. Ja està. L'has beguda.
Sí, ja has begut oli. Ja has begut oli, amic.
Vai.
Però vaja. Bé, doncs, una bona notícia. I sobretot això, que també per l'administració li sortirà més econòmic, si s'estalvia,
sí,
doncs, el manteniment d'unes... Perquè ho redueixen a la meitat, pràcticament, Que no és poca cosa.
Que no és poca cosa.
No és poca cosa.
Jo, si em deixeu acabar de fer un afegitó...
Digues.
Jo he pogut fer tràmits amb ajuntaments de la província de Lleida, de la província de Girona, sense cap problema.
Que bé.
Sí, és algo impressionant. La firma aquella automàtica dels nassos et dona accés i
la
com que
digital,
totes s'assemblen, totes tenen moltes coses en comú, jo m'hi veig en cor i ho he fet i m'han contestat i s'ha acabat.
Perfecte. Continuem parlant del govern del país, perquè s'ha vist obligat a retirar el decret de càmpings en zones inundables i doncs haurà d'elaborar un de nou, tenint en compte les peticions que feien des del sector i també pels condicionants a què el sotmet a Esquerra Republicana de Catalunya per poder aprovar aquest decret. S'afegiran alguns canvis. Recordeu, tot això ve a propòsit de la Dana. Quan hi va haver doncs, totes aquelles conseqüències al País Basc i al País Valencià per la Dana, aquí de seguida doncs, van voler començar a posar una mica d'ordre. Però el focus el van posar sobre el tema dels càmpings, d'aquells càmpings que estan en zones inundables, que, la veritat, a Catalunya n'hi ha uns quants, eh?
Bruf.
16, em sembla que he llegit.
Quants?
16 he llegit, que estan en risc de... Risc alt. O sigui, alt. No petit, alt. Els que estan al mig risc, doncs no ho sé quants n'hi ha, però en risc alt posava 16 en una notícia que m'he trobat de La Vanguardia de l'any passat, bueno, de l'any passat, d'ara, de quan es va inundar aquest de Torre d'Ebre o aquí per Tarragona, que es va inundar al novembre un càmping, que per sort no va haver-hi persones afectades, que van haver-hi com 10 o 15 bungalows que es van destrossar perquè van caure arbres i va passar de tot. Per sort van poder desallotjar-lo, però i si no, seguim amb les desgràcies que...
Jo en conec algun al costat mateix del riu i és encantador, però mentre no baixi aigua, el desmadre. És encantador anar en aquell càmping. En conec un altre al costat de Rieres, però...
Jo havia estiuejat tota la vida a la Costa Brava, no al costat d'una riera.
Exacte.
I recordo perfectament que jo tindria uns 10 anys, però va haver-hi aquella inundació tan sonada a Huesca, la Viesca de la Viesca.
Sí, Viesques.
Recordo que jo era, 10 o 11 anys, una cosa així, i de tenir por, no?, i de dir, papa, i nosaltres, que estem aquí al costat, que... Mm-hmm. Però allò... Bueno, per sort no, per desgràcia, es va acabar secant, però com diem, el canvi climàtic et pot ser qualsevol mala passada i de cop aquella zona que torni a ser inundable, vull dir, no sé jo.
Sí.
Ja no anem allà, però espero que ho puguin solucionar si tenen aquest
problema. No, és un... No,
a veure, la preocupació hi és.
És un tema molt seriós.
Perquè una dana és possible que es torni a repetir, i més tenint en compte tot el tema del canvi climàtic.
Sí,
per tant, que es continuï estudiant la fórmula per intentar minimitzar els riscos, oferint, perquè exactament no sabem el que oferien a les zones més afectades, als càmpings més afectats, si els hi donaven ajudes... alguns els obligaven a tancar. Així, a primer cop d'ull, clar. Allò, estem parlant d'un negoci, d'un modus de vida...
De vida, de famílies senceres.
Sí.
Normalment són negocis familiars...
Ho són. I, bueno, ho notes, perquè de la manera que t'atenen, veus que hi ha el marit, l'esposa, el fill, el no... Ho veus, ho notes, el tracte que hi tens amb ells i tal, ho notes que són negocis familiars. I molts d'ells són pagesos derivats, diguem-ho. Tot el que és cap a muntanya, la part de muntanya... jo suposo que encara hi ha terres que es conreen i tal, i aquesta gent, per millorar els seus ingressos, clar, és el més fàcil. Fan una petita inversió, però és el més fàcil, i estan acostumats a secar herba i a netejar i a no sé què, i ho mantenen preciós. Jo, vaja, el càmping l'havia fet anar, però, nois, és un tema molt delicat, eh?
Ana Maria, tu com ho veus? Entens que l'hagin tirat enrere?
No, és que, clar, un decret fet a esquenes del territori, dels implicats i dels altres grups polítics, que tu necessites el vot perquè no tens cap majoria per portar un decret endavant... Doncs, aviam, és que és així, vull dir, ja s'ho podien imaginar. Quan tu fas un decret, amb qui comptes és amb les persones implicades. Que
clar,
ningú vol que hagi...
A veure com ho fan, han de trucar aquí i sap.
No, clar, però és que... Clar, jo... però és el que comentàvem. Si tu tens un negoci i l'estàs tirant endavant perquè les terres no et donen el suficient per viure, no poden vindre uns polítics a dir-te vostè tanca i no, no hi ha cap altra opció. Mm-hmm. Aquí tindria que haver-hi aquest decret, s'hagués tingut que posar com a mínim a la taula dels altres dos. Vull dir, territori i implicats. I si a sobre necessites els vots d'algun altre partit polític, encara amb més motiu. A ningú li agradarà que passi alguna desgràcia amb algun d'aquests càmpings.
No.
Però un decret es té que consensuar. Si no, doncs passa això. Ho tiren enrere.
I, a més, tinguent en compte que l'administració també és part responsable per haver-lo deixat construir, per haver donat permisos.
Aquesta és una altra història.
Clar.
Perquè ja ve dels inicis, tot això. Ah, vull dir que no ho sabien, sí, que allà hi havia un riu, no el veien.
És que el riu no ha nascut d'avui per demà.
Però la butxaca és més important per molts. Que deuen pensar, mira, jo tinc 50 anys, aquesta zona segurament serà inundable d'aquí 50 anys més, jo ja no estaré, però aquests 50 anys que em quedin viuré genial amb aquests extras. No sé, jo a vegades de veritat que penso que deu passar, en alguns despatxos deuen haver-hi converses molt similars d'aquestes i que riuen a la nostra cara. No?
Sí. I jo crec que això de retirar el
decret,
ho he vist com una maniobra per tornar a posar...
Han estat obligats, perquè, a veure, ni el sector...
Per tornar-ho a posar damunt de la taula. És dir, el que els hi han dit és, si no voleu saber res, jo ho tiro endavant i us ho fareu. M'entens? I llavors, d'aquesta manera, potser els altres s'han volgut mullar i negociar, perquè, si no m'equivoco, inclús la CUP ha entrat en joc. Perquè
no
mai hi entraven, i avui em sembla haver sentit que la CUP també negociarà junts amb Podem o amb...
Bueno, Esquerra Republicana sí que...
Sí, Esquerra sí que ho he llegit, l'Oriol Junqueras que comentava.
Esquerra sí, i clar, entre la negativa d'Esquerra a donar suport al decret i l'empipamenta... Clar, l'empipamenta que portava el sector en vistes del que volien fer, doncs s'han vist obligats a retirar el decret. Ara, sí que hi ha converses amb la Federació Catalana de Càmpings, a veure com queda la cosa. S'incorporen algunes de les peticions que fan des del sector. Per tant, veurem com acaba aquest tema, que també hauria de servir per posar una mica de normativa actualitzada sobre el tema.
I un altre punt...
Exacte,
i un altre punt per les emergències que s'han d'avisar. És a dir, si allà hi ha un risc, posem emergència.
No. Molt bé, doncs no podem posar més temps perquè és el que tenim i se'ns ha acabat pràcticament. Anna Maria, Jordi, Míriam, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bona tarda.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat.